Xarxa, ràdios, xarxa, comunitàries, xarxa, ràdios, comunitàries, Barcelona. Estàs escoltant Ràdio Rambles.
Hola, hola, molt bones, què tal? Benvinguts aquí a Ràdio Rambles, bienvenidos. I ara començarem un programa, vale? Començarem un programa que és el Per Determinar, que és un programa que fem a Ràdio Ateneu del Clot i a Ràdio Trinitat Jove en col·laboració. I tenim un inici que és una mica diferent aquest any, perquè personatges coneguts ens fan la presentació del programa. Per exemple, aquest any va ser el Barragán, mític Barragán humorista, va fer l'inici del programa. Llavors, com estem al carrer, hem pensat de buscar una persona que faci la intro. Llavors, ara és el moment de, si hi ha algun voluntari que vulgui dir un text molt fàcil, eh? Molt fàcil. Tu mateixa? Vinga, va. Ai. Vale, mira, has de dir... Bueno, no tu...
Hola, sóc el nom de Sona. Sí, hola, sóc Nadal. I us vull demanar la benvinguda al programa especial de la Comunitat. I comença a tocar. I ja està. Vinga. Vale?
Vale. Vinga. Ja?
Sí.
Sí.
Sí, el toro.
Hola, sóc l'Antònia Folguera i us vull donar la benvinguda al programa especial del Per Determinar en motiu de l'associat a la festa per la Mercè. Que comenci el programa.
Per Determinar, Per Determinar. Don't go breaking my heart.
I couldn't if I tried.
Hola, hola, família. Avui és el programa 155 de la nostra 12a temporada. Vam fer el programa dilluns i avui tornem a fer-ho, però aquí, al carrer. I no a qualsevol carrer, a les Rambles de Barcelona, que està plena de gent passa i dona goig. Hi ha un estudi on uns fa anys es venien roses, flors i coses d'aquestes, amb la companyia, com sempre, del Joan. Què tal, com està Joan?
Pues mira, aquí estem, gaudint la festa major de la ciutat i fent ràdio, però jo crec que no es pot demanar gaire més.
Que xulo, no? Bueno, doncs recordeu que ens podeu escoltar a Ràdio Ateneu del Clot tots els dilluns i a Ràdio Trini Jove al 91.6 de l'FM els dijous de cada mes a les 8 i podeu enviar àudios al WhatsApp, avui això no funciona, no estem al nostre estudi, al WhatsApp 629284425 amb preguntes o simplement petits comentaris que vulgueu deixar i que surtin a les ones. I avui tenim un programa molt especial, molt associatiu, perquè estem a la festa de l'associat per les festes de la Mercè. I per això tenim dos convidats de luxe, que ara coneixereu, que ja estan aquí sentats, que és la comissionada d'Acció Social Sònia Fuerte i el president del Consell d'Associacions de Barcelona, el Joan Manel Parisi. I pels que no coneixeu el programa, nosaltres, a Ràdio Trenador Clot i al Parc Determinat, ja fa molts anys que ens agrada portar música en directe. Allò que costa fer, que és tocar la guitarra, cantar i lluitar perquè els projectes musicals tirin endavant, això ho fem al nostre programa. Llavors, avui tenim aquí el Luca. Un fort aplaudiment per Luca. Que el Luca ens farà un tema per començar i per fer una mica aquí de bullir l'olla. Vale? I aquest any, amb l'estrena de la sintonia, bueno, de la secció El racó del rodautor, que Joan, qui són rodautors?
Rodautors és una entitat que treballa i vetlla, diguem, no? Pues per promocionar els cantautors i cantautores, especialment d'aquí de Catalunya, però també fan coses a Mallorca i altres espais del territori. Nosaltres hi tenim molt vincle, moltes vegades en el programa venien membres d'aquesta entitat a presentar la seva feina i hem decidit que la música en directe que sempre tenim en el programa a partir d'ara sigui això, el racó del rodautors i que tothom que passi doncs, siguin sòcies i socis d'aquesta entitat i puguin presentar doncs, el seu treball i la seva música.
I bueno, abans de res, tot això no funciona sense la feina de Torra Llosana, que ja porta molts anys organitzant tot això i que coordina tota la programació de ràdio durant el dia d'avui perquè podeu gaudir-la en directe. I bueno, això és una cosa diferent, ho fem en carrer, ho fem en directe i perquè això comenci, què millor que el Luca ens toqui el tema. Quan tu quieras, Luca.
Altri ma questo già lo sa, nadando dentro un cappuccino agarrato un croissant prima di entrare in quell'ufficio che lo rinchiuderà. E come in ogni giorno storto sulle spalle un altro torto, aguantando un nuovo golpe fuerte hay que hacerle frente. Ma stavolta non gli importa, pensa ad una sola cosa e non para de soñar, solo quiere cantar. Chiamami Jim Borrex. Su questo palco mi sento un altro Jimmy Jim Borrex. Canto e risuelvo este desastre.
Gracias.
Merci, Luca. Avui ens acompanyen dos persones que ja he presentat abans, que representen a moltíssims col·lectius, agrupacions, federacions, cultures i que treballen cada dia per generar espais i estratègies comunes que els enforteixin. Que enforteixin aquest teixit associatiu de Barcelona i que l'ajudin a créixer. Una, la Comissionada d'Acció Social, ho fa des de la Casa Gran, l'Ajuntament de Barcelona, i per una altra part, el president del Consell d'Associacions de Barcelona, alias el CAP, que ho fa des de la part de les entitats.
Que també és una casa gran, eh?
I tant, i tant. Ens fa moltíssima il·lusió que avui estiguin aquí sentats en plena bullici de les festes de la Mercè, en aquest programa al carrer amb motiu de la Mercè, la Sònia Fuertes, com a comissionada d'Acció Social, Jean-Manuel Parisi, com a president del Consell d'Associacions de Barcelona. Què tal, com esteu?
Home, doncs molt bé. Estem en un moment de festa major. Crec que la ciutat, que és aquest ecosistema tan viu i tan dinàmic en un moment com aquest, que és un moment de celebració i de teixir comunitat, també mostra, no?, un ambient especial. Estem aquí a les Rambles i parlarem de participació i parlarem d'associacionisme i, per tant, estem encantats. Jo estic encantada d'estar aquí, suposo que en Joan Manel també.
És el nostre estat natural poder estar de festa a la ciutat de Barcelona.
Sí, és un plaer tenir-vos aquí. Bueno, recordar que la gent que passa per aquí es para, segurament que hi ha gent de fora, hi ha gent d'aquí. Bueno, si teniu qualsevol pregunta, tenim un micro inalàmbric i podeu fer vosaltres mateixos també les preguntes perquè la gent participi. És fàcil, aixequeu la mà, us dirigiu als tècnics i ja ens enterarem. Primer de tot, i de forma breu, per la gent que no coneix què és el Comissionat d'Acció Social i què és el CAP, podeu explicar breument quina és la seva funció?
A veure, la Comissionada d'Acció Social, d'entrada el que hem de dir que un comissionat té una comissió, té un objecte, té una finalitat. En aquest cas, l'acció social, que és un concepte molt, molt ampli, però que per fer-ho d'una manera molt sintètica, guarda relació amb totes aquelles actuacions que fem, o des de la vessant de l'acompanyament a persones i comunitats, serveis socials, també situacions com persones sense llar, però també promoció de la participació de la comunitat i de la prevenció. Per tant, aquí tot el que guarda relació, per exemple, amb l'acció comunitària, té un paper central.
Don Manel.
El CAP no deixa de ser una agrupació d'agrupacions, d'agrupacions d'entitats a la ciutat de Barcelona. El que en dirien tècnicament una confederació de federacions d'associacions. Per tant, és una entitat petita com a tal, però té la potència dels milers d'associacions que formen part de les federacions que la nodreixen.
Bé, doncs, per la gent ja ens ha quedat clar per tots què és el comissionat d'acció social i què és el CAP, no? I el que volem és estructurar aquesta conversa, que al final és una conversa distesa, que parlàvem sobre la festa en si de la Mercè, les associacions i la participació ciutadana, i volem començar per la festa, que a nosaltres ens agrada la festa, i som a la Mercè, en concret a la festa de la Societ, que és el festival i l'espai de reconeixement, visibilització i enfortiment de les entitats, associacions i col·lectius de la ciutat, una festa que ha vingut a renovar l'espai i bueno, l'antic esquema de les mostres d'entitats, ja fa uns anys, que s'havien fet tradicionalment per les festes de la Mercè. Què en penseu d'aquest model i què caldria canviar, actualitzar en aquesta presència de les associacions durant la Mercè?
A veure, jo abans quan deia la ciutat és un ecosistema viu, no? Mm. I en els seus diversos moments, com és aquest de celebració i de festa, el que veiem també és com van canviant, no?, les diverses propostes. En aquest sentit, l'associat, abans, si ho recordem, era més aviat la mostra d'entitats, no?, era un espai més tancat, que teníem aquí, Plaça Catalunya, hi havia una mena de fira, no?, les entitats donaven a conèixer la seva activitat, però també estàvem en un context que potser la Mercè feia activitats molt més centralitzades en uns espais molt concrets. Jo crec que aquest model en aquell moment potser funcionava, però ara ens agrada més anar a un model molt més capilar, no?, on estem en diversos espais de la ciutat i on les entitats també poden fer d'altres propostes que no passin tant per Figuer. Per tant, aquí veurem espais o tenim espais també a part de la Ciutadella o altres espais de la ciutat, i això, al meu parer, guarda relació amb aquest desig i voluntat clara del teixit associatiu de la ciutat de no només acompanyar els diversos esdeveniments, sinó formar una part activa, promoure els canvis i al final estar a prop de la comunitat i de la ciutadania amb un rol de protagonisme, perquè al final el protagonista de les festes són les persones, són les comunitats.
Joan Manel?
Sí, no podríem entendre el que tenim avui com a festes a la ciutat de Barcelona sense entendre el que va ser necessari en els anys 90. Als anys 90 era imprescindible, necessari, que les entitats es posicionessin en algun punt de la ciutat. I aquest punt era el centre, era el punt neuràlgic de Barcelona. Veníem dels territoris a lluir-nos al centre de la ciutat. Llavors, aquest paradigma dels anys 90 era interessant llavors, però avui ja no ho és. Però era molt car llavors i seria impossible de mantenir si ho haguessin de fer ara. Perquè valia remuntar per 3 o 4 dies tot un estol d'estants al mig de la plaça Catalunya i vigilar-los durant la nit, això era centenars de milers d'euros, era un cost avui inassumible. Avui hem d'anar una manera soft, diferent, a fer les coses, i una és doncs, molt més des de la proximitat, però l'altra és des d'aquesta capilaritat que ha dit la Sònia, és a dir, des de un ús més extensiu del que és la ciutat, que abans es reduïa el que era el centre de la ciutat i avui, afortunadament, sabem que tenim més de 70 barris a la ciutat i que, per tant, tots els barris es mereixen tenir una festa major de ciutat, que ja tenen la pròpia de com a barri.
Recordo quan vam començar fent ràdio, això és una pregunta que fem i potser podeu fer alguna cosa, ¿vale? Perquè des de les ràdios hi ha la crida de tornar una mica a la plaça Catalunya, que era el cor de la ciutat, és el cor de la ciutat, en un estanc que es muntava superxulo amb una pantalla gegant per visibilitzar a la ràdio associativa de Barcelona, que al final és una ràdio que hi ha moltes, Sònia ho saps i Joan Maleu ho saps també, i per visibilitzar, perquè aquest estanc és supermaco, però allà a Catalunya està amb cèntrics. No sé si això podeu dir alguna cosa.
A veure, jo crec que al final són les entitats que van generant, no?, les seves pròpies propostes. Llavors, en aquest sentit, crec que el criteri de sostenibilitat, d'impacte i de proximitat, no?, que assenyalava en Joan Manel, són criteris que òbviament s'han de tenir en compte i s'han d'incorporar. Ara bé, si hi ha alguna proposta dintre d'aquest criteri d'impacte sostenibilitat, no? I que al final, o sigui, això s'ha de parlar en els espais que tenen les associacions per parlar-ho. La ciutat de Barcelona té molts espais, té consells, té un consell d'associacions de Barcelona, té un espai com Torre Jussana, i al final aquests són els espais on s'ha de valorar els esforços i els impactes que busquem, i també la metodologia que volem, perquè a vegades hi ha metodologies que són més passives, de recepció, de veure, no?, una proposta, i tenen el seu sentit, però hi ha d'altres que potser el que generen és una coparticipació amb la ciutadania, i des d'aquesta perspectiva, al final, les persones aprenen també mitjançant la vivència, no només amb el que veiem. Sovint ens enlluernem amb la idea de no, vull un espai aquí que és molt cèntric, igual impacta més participar d'una acció en el fil de les festes de la Mercè, però jo crec que és una reflexió que han de fer les entitats, endreçar-la i veure també quines possibilitats d'implementació tenim.
Sí, sí. Jo entenc que pugui ser molt maco poder tenir un espai com la plaça de Catalunya, però no és només l'espai, sinó allò que s'ha de fer i a on s'ha de fer. I és veritat que l'impacte de públic, perquè hi ha molt passavolant per la plaça de Catalunya, igual que el que hi ha per les Rambles, és molt gran, però a mi em dona això més un toc quantitatiu que no pas un toc qualitatiu. I la qualitat s'estableix en la vertebració de la ciutat, no només en un punt neuràlgic del centre.
Bueno, per tancar aquest bloc de festa, no, que dèiem que anirem tocant diferents temes, una mica com conviuen, no? O quin, no, com poden conviure aquests dos models de la festa major més programada, més de grans esdeveniments, i aquest, no, la vitalitat del teixit associatiu dintre també del dia a dia de la festa, no?
Jo crec que conviuen com en el dia a dia de la ciutat. La ciutat té esdeveniments programats, adreçats a públics diversos, no?, amb naturalesa també diferent i diversa, musical, actuacions més teatrals, més al carrer, més en un recinte tancat, i d'altra banda el teixit associatiu innova pel que fa a les seves formes de produir participació i conviu perfectament amb tot el que és una ciutat molt dinàmica i molt activa, però això no és només a la festa. La festa potser és un moment on es posa molt de relleu, perquè hi ha molta visibilitat del que es fa a la ciutat i hi ha una voluntat clara també dels veïns i de les veïnes de participar-hi i de la ciutat de que això sigui possible. Però al final, en el dia a dia, el teixit social de la ciutat conviu amb tot tipus d'esdeveniment i forma part molt important, perquè és qui està més a prop de les persones, qui identifica sovint les necessitats i qui fa les propostes més acurades. Aquí l'administració, crec que nosaltres podem liderar i acompanyar alguns processos, però hem de deixar també que aquest protagonisme de la proximitat la tingui el teixit associatiu.
Per mi és que programació i vitalitat no són antònims, són paraules imprescindibles. O sigui, tot això que s'està fent avui a la ciutat, que té tanta vitalitat com s'està dient, forma part d'un procés molt programat, molt trenat, molt treballat, de molta corresponsabilitat entre l'administració i les associacions per poder arribar avui o demà passat al lloc en el moment just amb allò que s'ha definit que es vol fer aquell dia. En conseqüència, programació és imprescindible i només faltaria que no tinguessin la vitalitat, perquè si no, no seríem el que som.
Estem a la festa de l'Associat, parlem d'associacionisme. Avui jo crec que és el dia, no? I aquests dies a la Mercè és el dia d'agafar el termòmetre i posar-ho a Barcelona per veure quin és el diagnòstic, no?, de l'associacionisme a dia d'avui. Com el veieu?
Jo crec que Barcelona té una capital... Bueno, aquí, no sé, potser en Joan Manel, no?, que estàs al cap.
Jo estic encantat. O sigui, tenim mancances, clar que les tenim. És que les associacions han de tenir, com la vida en general i com els ciutadans i ciutadanes també en particular, hem de tenir els nostres alts i baixos. Però que l'associacionisme és un element absolutament i rotundament viu a la ciutat, és que és absolutament inqüestionable. Ho veurem a la cavalcada, ho veurem a les trobades de diables, del correfoc. Ho trobarem tant el dia de la Mercè com l'altre dia en les trobades de castells a la plaça de Sant Jaume. Això diu, és un efecte del que és el reflex del que està passant en tots els àmbits de l'associacionisme, i ho podríem fer millor, i som molt conscients que ho podríem fer millor, Però clar, és que tothom s'ha de posar reptes com per poder fer millor les coses. Però hem d'estar molt contentes, molt contents de tot allò que estem aconseguint en moments de... no només de festa major, perquè per les associacions la festa major és una activitat que es fa cada dia, perquè cada dia estem al carrer posant el nostre esforç per ajudar a vertebrar el funcionament d'aquesta ciutat.
Has parlat de reptes, no? Quins són aquests reptes que s'ha de posar al món associatiu?
Bueno, jo abans de parlar dels reptes, i parlaré dels reptes, que no estic defugint de la pregunta, sí que voldria afegir que a més Barcelona té una tradició pel que fa a l'associacionisme, té molts espais de naturalesa diversa, des dels òrgans més formals institucionals, com els consells, o com a la Cort Ciutadà, que plega 700 entitats de ciutat, i que a més, cada cop més es planteja les seves metodologies d'actuació per fer no només un espai gran de ciutat, sinó apropar aquest espai a districtes, a territoris, o fins i tot a l'àrea metropolitana amb el Fòrum Social Metropolità. Per tant, jo crec que en aquest sentit, amb aquest esperit que deia en Joan Manel, no?, que sempre ens hem de plantejar què podem fer millor, tenim una ciutat que té un teixit social ric, actiu, divers i que fa incidència pública i política, no? Ara bé, reptes en tenim? És evident que tenim reptes, perquè estem vivint un moment a Europa on trobem també, i aquí, òbviament, perquè això no ens és aliè, és un moment on d'aquest costat tenim una comunitat rica i propera i també tenim discursos d'odi, de rebuig, segregacions, mirades molt excloents cap a l'altre, i jo crec que aquí el teixit associatiu, que n'és molt conscient de tot això i que té un paper cabdal en poder generar les condicions d'acollida i d'acompanyament de totes les persones des de la seva diversitat i singularitat, té un gran repte que òbviament compartim, no?, i que hi hem d'estar al costat. Jo destacaria aquest perquè crec que és un dels més rellevants. Després hi ha d'altres que són més, acompanyen sempre la construcció, no?, de teixit associatiu, com la sostenibilitat, com els recursos, però posaria aquest perquè crec que ens hem de posar una alerta sobre això i hem de treballar de valent perquè aquests discursos d'odi no puguin campar, no?, o no puguin estar a la nostra ciutat com nosaltres creiem que no hi han de ser-hi.
Vols dir alguna cosa
sí,
més?
No, si tenim en compte que el que és la vida social, la cultura popular, això ja té la seva dinàmica i el seu funcionament, és evident que on hem de posar especial esment als reptes és en tot el que fa relació política-social, a tots els processos que ens portin cap a la igualtat de les persones i a aquests processos també relacionats amb la immigració i en la situació que es deriva de tot el que estem veient en aquesta Europa, perquè ja no és un tema de ciutat, sinó que és un tema de la vella Europa, és un tema de continent. Per tant, aquesta part social per mi és la que prioritzaria, perquè em toca el cor, a més, o sigui, fer un castell determinat m'il·lusiona, però que hi hagi gent que estigui tirada al carrer, això em pega molt fort en el meu cor.
Tota la persona, totes les persones que tinguin cor, això ens ha d'afectar, no?
Òbviament, sí.
La comissionada, tu, Sònia, provens del, justament del món associatiu. Això d'estar a les dues bandes del mostrador, a la de les entitats i a la de l'administració municipal, segur que dona una perspectiva especial. Canvia el punt de vista quan estàs a una banda o a l'altra?
Diria que no, des de la vessant de que el que jo pensava abans de venir a l'Ajuntament de Barcelona com en relació a polítiques socials, a desigualtat o a pobresa, això no ha canviat, o metodologies de l'acció social. Però, òbviament, sí que ets més conscient de les dificultats i sovint rigideses de la pròpia administració, no? En aquest sentit, l'administració ha de vetllar, no?, per ser garantista, ha de tenir uns procediments, però a vegades aquests són molt rígids i això és molt desesperant, no? Des d'aquesta perspectiva crec que he après, no?, coses que abans...
Ràdio Associa 2023, la ràdio de la Barcelona que es mou.
L'oportunitat de fer recorreguts en un lloc i en un altre, també tenim la responsabilitat de cercar els ponts i d'intentar traduir llenguatges que, malgrat estan a prop, no són una vegada...
Ràdio Associa 2023, la ràdio de la Barcelona que es mou. 8 hores de ràdio associativa en directe durant les festes de la Mercè.
Participes encara a les associacions
Ràdio Farró,
vinculada?
Per determinar de Ràdio Ateneu del Clot i Ràdio Trini Jove, Ona de Sants, Set de Ràdio, Hijos de Boomers, plataforma d'afectades per la hipoteca. Juntes i amb el suport de la xarxa de ràdios de Barcelona i de Torre Jussana, fent ràdio associativa des de Ràdio Rambles en directe.
Tinc un paper molt actiu tant a la Cort Ciutadà com al Consell Municipal de Benestar Social, per tant, d'alguna manera estic molt a prop d'aquest teixit que crec que conec bé perquè han estat molts anys.
Sònia, m'acaba d'arribar un WhatsApp d'una persona que coneixes.
Ah, sí?
Sí, d'una persona que coneixes i que és, va ser alcalde de Barcelona, Xavier Trias. M'ha dit que vindrà d'aquí una estona, vale? Ho dic perquè ho sapigueu. Vale? Ara parlem de participació ciutadana i volia començar preguntant-vos pels models de participació a Barcelona, si funcionen i són suficients.
Quins models? Els d'interacció entre l'administració, per exemple?
Exacte, sí.
Bueno, no, a veure, els models són molt encarcarats. Sí que és veritat que obren l'espai a que es puguin fer moltes coproduccions o moltes copolítiques entre l'administració i les associacions, però bueno, això és una... Jo per mi sí. El que a mi em preocupa més és tots aquests actors que han aprofitat els avenços que podem fer en l'àmbit de la participació com per anar contra el moll de l'os de la participació per preservar interessos partidistes, però no partidistes polítics, sinó partidistes de grups empresarials. Això fa molt de mal. Judicialitzar com s'ha estat fent la participació, clar, és que tu vas amb molta il·lusió a fer polítiques de participació i acabes veient que tot això, un jutjat t'ho pot tirar, no un jutjat, t'ho posen en qüestió primer, després els judicis ja es veurà què acaba passant, però d'entrada t'ho posen en qüestió i no et fan avançar. I això, nosaltres que fem totes aquestes activitats participatives de manera voluntària, com us podeu imaginar, ens carrega molt, se'ns fa molt feixuga la participació davant d'aquestes que et venen a tocar els nassos.
I l'Ajuntament què pot fer?
Bueno, jo crec que aquí hem posat al centre un tema que òbviament és a vegades molt desesperant, no? Perquè en Joan Manel parlava de tot el que guarda relació amb el reglament i quan aquest es va posar en qüestió i tot el que suposa. Llavors aquí l'Ajuntament pot fer des d'aquesta perspectiva no molta cosa, perquè això són processos que no estan al seu abast. Ara bé, sí que pot fer d'altres coses perquè hi ha espais que no tenen per què estar sotmesos a reglament, com són els pactes de ciutat o els acords de ciutat. Jo crec que hem de vetllar perquè aquesta participació sempre sigui útil, perquè la generació de consensos no és ràpida i perquè les persones que participen del món associatiu sovint ho fan amb el seu propi temps. Llavors és molt important, i aquí l'Ajuntament sí que ho pot fer, acompanyar els processos des de la vessant de que aquests estiguin ben conduïts per una oficina tècnica que prepari unes ordres del dia, per algú que reculli uns acords, perquè al final les persones quan vinguin efectivament vinguin a donar la seva opinió, validar els acords i no a posar també la seva capacitat de treball, perquè és molt difícil fer-ho. Jo crec que des d'aquí sí que podem fer. Ara, pel que feia referència al que deia el Joan Manel, és complicat perquè és un procés que no està a dintre de l'Ajuntament, no? I llavors nosaltres no podem incidir com estem fent ara, dient que això és un curser que està trencant a vegades la participació, la fa massa rígida.
La carta municipal va ser aprovada fa 20 anys i preveu la possibilitat d'elecció directa a les urnes dels consells de districte. Abans, però, s'haurien de fer reformes legislatives al Parlament de Catalunya i a les Corts Generals. Creieu que haurem d'esperar molts més anys?
A veure, d'entrada has dit dues paraules, que és preveu i la possibilitat. Això ja vol dir que és una cosa molt lenta o que no es farà mai. Així, que pot arribar, clar, ho volem tothom. Com més directa sigui la participació, més capacitat d'incidència tingui la ciutadania en el canvi del paradigma, vaja, a bodes em inviten, no? Però això és molt complicat dintre d'unes estructures d'estat, perquè és la manera com es pot enfocar unes eleccions municipals. També es parlava de que Catalunya que fos una circumscripció única, també ho hem sentit a dir, tot això. Tots aquests processos de reforma tan importants, són tan lents que jo no... jo no em detinc ara, no em paro, no m'aturo a reflexionar si algun dia serà això. Que m'ho pregunten només, com ho veus tu? Diu, hòstia, clar, ja fa molts anys que hauríem de tenir una democràcia més directa. I hauríem de... Tota aquella experiència que va fer l'Ajuntament d'anar a mirar com s'organitzen els processos participatius a països com a Suïssa, que això es va fer, això es va fer. Això no hem vist gairebé res. I a més tenim moltes dificultats per impulsar processos de participació com una consulta ciutadana. De què estem parlant? O sigui, si no tenim resolta una consulta, com acabarem resolent l'elecció directa d'un regidor d'un o una regidora d'un districte? Ui, anys llum.
Sònia?
Bueno, no, jo penso que s'ha expressat molt bé, realment. D'una banda, sí que tot el que sigui la participació més directa té un valor, tot i que després és també molt complexa, perquè a vegades en els processos de participació, si analitzem qui participa, hi ha una sobrerepresentació de qui està acostumat a participar a la seva existència en general i qui no ho pot fer per moltes raons, no? I ho veiem també en l'abstenció, en les diverses eleccions, eh? Vull dir, i per barris la podem veure, aquesta abstenció. Però d'altra banda, com deia en Joan Manel, són molts anys i jo crec que hem d'anar caminant al costat de, sense d'altra banda, quedar-nos enganxats amb aquest propi canvi que sembla que és molt complicat i que hauríem de veure també com podem traslladar algunes experiències europees que en el seu dia es van poder analitzar.
Saltem ara una miqueta ja a la vessant de l'acció social i bueno, una de les preguntes que tenim és quines són les prioritats de futur de les polítiques d'acció social aquí a la ciutat de Barcelona?
A veure, com a prioritats en tenim moltes i abans assenyalava, no?, tot el que guarda relació amb la desigualtat, no?, i la desigualtat i la pobresa i com s'expressa aquesta, per exemple, en situacions de màxima vulnerabilitat, com per exemple persones que trobem a carrer, no?, que a més és un tema que sovint abordem només des d'allò que és visible, no?, i en aquest cas són les persones sense sostre, però que hauríem de tenir una mirada molt més àmplia i és tot l'accés a l'habitatge i totes les persones que estan en una situació de sense llar, que no sempre les veiem al carrer, perquè estan vivint en llocs inadequats, en llocs insegurs, estan vivint sense poder fer front als subministraments o estan vivint en alguns centres, no?, destinats a situacions concretes. Jo crec que aquesta és una de les emergències que tenim. També tenim, òbviament, com a prioritat tot el que guarda relació amb la prevenció, amb la promoció i amb la infància, perquè realment tots els efectes a la infància de la desigualtat i la pobresa són molt més difícils de revertir, tenen efectes a la vida adulta, però jo crec que aquí hi ha dues qüestions que són com més de caràcter general. Una és transformar el model definitivament de l'acció social, no associar-lo tant a la caritat, sinó a la qüestió de drets. Nosaltres al final hem de posar els drets socials al centre i no hem de continuar perpetuant models que són molt assistencials, fer-ho de la mà del teixit social i fer-ho també amb una ciutadania que sigui la que pugui impulsar i incidir des d'aquesta perspectiva, no? Jo crec que aquí, per nosaltres, parlar en lògica de drets i realment generar tot un ecosistema, una cultura que posi aquests drets en el centre i els defensi, per mi seria el tema global que alhora es tradueix en tots aquests temes que hem parlat, però crec que l'emergència pel que fa a l'habitatge i la situació també de les persones migrades i els processos d'acollida, alhora que la infància també, són temes que requereixen d'un abordatge que hem de poder transformar.
Res a afegir. Bueno, ha arribat el moment, el tinc aquí sentat, a l'alcalde Trias. Molt bones, com esteu, eh? És un plaer, Sònia, tornar-te a veure aquí a les Rambles de Barcelona, perquè la veritat que això és dona goig. M'hagués agradat a mi ahir fer el discurs d'inici, al pregó, però no va ser possible. No sé què li va semblar el pregó ahir.
Bueno, jo crec que el pregó va ser un pregó molt valent. Jo penso que la persona que va fer el pregó és una persona, Najat, és una persona valenta, que no sempre, i algú deia, em sembla, en algun article, no sempre cerca l'aplaudiment unànim o l'aplaudiment fàcil, sinó que va a buscar tot allò que pot generar, i ho va subratllar, incomoditat, justament per sacsejar i per generar un debat i un diàleg al respecte des del seu propi posicionament. I per tant jo, que tinc un altre vessant que no ha sortit aquí, però jo com a filòsofa, tot el que sigui anar a eixamplar els diàlegs, cercant les incomoditats per generar consensos o per acollir, no, també la dissensió, perquè estem en una democràcia i hem de poder acollir la dissensió, em sembla oportú i em sembla molt valent.
Moltes gràcies. És un plaer, jo me'n vaig perquè estan fent uns gegants allà a la plaça Sant Jaume i també vull anar a veure els castells. Els diables sap quan són?
Pues mira, ara mateix els diables no tinc clar quan seran perquè tenim un cap de setmana molt atapeït de dia de castellera, de piro musical i d'activitats a tota la ciutat, però tenim la programació a la pàgina web. Es troba ràpidament.
Si ho puc trobar a l'smartphone fàcilment, no?
Molt fàcil, molt fàcil, molt tota la programació.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Vinga, Xavier, merci i passa molt bé per les festes. I bueno, ara per acabar aquesta entrevista, aquesta conversa estesa que hem tingut amb vosaltres, fem una secció que el Joan us explicarà.
Bé, nosaltres tenim la secció que és la pregunta de convidat a convidat, que consisteix en que el convidat que tenim al programa deixa una pregunta pel següent convidat, el nostre programa és mensual, que el següent mes vindrà. La majoria de vegades és sempre sense saber qui serà aquella persona, de manera que és una pregunta, com aquell qui diu, tirada a l'aire i que la recull el següent convidat. A vosaltres després us demanarem que deixeu una pregunta pel convidat que tindrem en el mes d'octubre, però ara el que farem serà escoltar la pregunta que va deixar Joan Liaño, que és un jove cantant que va participar a la primera edició del programa de TV3 Eufòria, i ahir va deixar una pregunta, de fet va ser el dilluns,
sí,
pel següent convidat que vingués, que en aquest cas doncs, sou vosaltres dos.
Sí, bueno, és una tonteria, vale, però m'agrada. Com m'agrada molt la literatura i m'agraden molt els llibres i m'encanta llegir, quin és el seu llibre preferit que recomanaria i regalaria a tot el món?
Sou dos, per tant, sí, heu de respondre els, bueno, dos.
És una...
Wow. És molt difícil trobar un llibre preferit quan t'agraden molt els llibres, eh? I ara, per exemple, m'ha vingut al cap Irene Nemirovsky amb el Suite Francesa, per exemple. O també tot el que és Juan Mercè, perquè estem a la Mercè, i tot el que és la reivindicació de la ciutat. I segurament també una literatura com la de Paul Auster, no? O Don DeLillo, que és també molt, una literatura molt actual i també molt trencadora i una mica, segons com, distòpica, no? Per fer tres mirades molt diferents.
Jo diré un tòpic, però em sap molt de greu que diré un tòpic massa tòpic, però demanaria la relectura del Quixot amb ulls d'avui. I és perquè és un llibre que, de debò, l'he llegit unes quantes vegades i cada moment social té una lectura diferent.
Es que las cosas bien hechas tienen su qué. La verdad, muy buenas, ya me conocen. También estoy jubilado de la política y la verdad he dicho, pues vente por aquí a ver la... Es que nunca he venido. Siempre estoy en Madrid, como ya sabéis que soy Rajoy. Y claro, he decidido pues venir aquí a ver los gegants y estas cosas que hacen los catalanes.
Hacemos bien las cosas los catalanes.
Aquí passen coses al programa, ja ho veieu. Al primer programa ja tenim el convidat. Llavors, Joan, què fem?
No sé, bueno, no sé.
Sorpresa.
Fem sorpresa, no? Mira, fem sorpresa. El direm al final del programa, però... La pregunta l'heu de fer vosaltres al tuntun.
A ciegues.
A ciegues. I a més el convidat de la propera del proper programa de l'octubre tindrà dues preguntes. Això mai ho hem fet.
No, sempre era una, així que aquest cop serà...
Però és un programa especial. És un programa especial, tenim gent especial. Llavors, clar. Vaya marrón, eh?
És un marrón, sí. A veure, no, jo crec que farem una pregunta molt que ens acompanyi en un moment com aquest festiu i jo sí que li preguntaria què és el que més li agrada de Barcelona i què és el que més li agrada de les nostres celebracions. Crec que és una pregunta que un dia com avui té un sentit. Si estiguéssim en un altre moment potser faria una altra més sobre desigualtat o acció social, però crec que avui podem fer aquesta.
Jo li preguntaria, faria dues preguntes, una que és d'una sola resposta molt fàcil, que és participes en alguna associació i la pregunta important seria quins valors trobes pels quals tu estàs participant des del punt de vista associatiu, on sigui. perquè no sabem ni si serà de Barcelona o de Barcelona.
Més o menys. Vale. Si us espereu, no arriba a 15 minuts, tindreu la resposta. Bueno, doncs, moltíssimes gràcies per haver permès fer aquesta conversació tan distesa sobre l'associacionisme aquí a Barcelona, que apreciem molt. I bueno, ara anem a una secció. Avui no ha pogut venir el nostre especialista en ecologia urbana, que viu al Tibidabo, el nostre estimat Damià Gibernet, però bueno, des d'aquí l'enviem uns
una abraçada
sí, perquè li ha sorgit un imprevist. I bueno, us convidem a escoltar el programa nostre, el podcast nostre, perquè té una secció que es diu La natura me la posa dura i parla d'ecologia urbana i és molt xulo. Bueno, i ara arribem a la secció que ens agrada, que és la de la música en directe. I per començar, aquest any tenim una superfalca. Per què?
Doncs perquè, com explicàvem a l'inici del programa, enguany la música no ve sola, sinó que ve de la mà de l'Associació Roda Autors. I per tant la secció es diu El racó de Roda Autors.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estábamos aquí.
Roda Autors, l'associació de cantautors i cantautores de Catalunya que treballa per impulsar la cooperació entre artistes amb l'objectiu de fer xarxa i enfortir l'escena, us presenta El racó de Roda Autors.
Y te apagaste como el verano y me dejaste sola sin tus manos. Un extraño agosto, me estoy congelando, solo quiero olvidarme. Y acercándome a ti encuentro la realidad, en tus palabras se esconde toda la verdad, la misma que me ocultaste y luego quise creerme. Y a veces creo en el amor, en toda tu pasión y en mis sentimientos late el corazón que dice sigue adelante y mi cabeza pararme. Y te apagaste como él verano y me dejaste sola sin tus manos. En un extraño agosto me estoy congelando, solo quiero olvidarme, solo quiero olvidarme, solo quiero olvidarme, quiero olvidarme de ti.
Fuera aplaudiment per Luca.
Muchas gracias.
¿Cómo vas a comenzar, Luca? ¿Cómo empezaste?
Empecé a hacer música, empecé hace justo 10 años, oficialmente, digamos, que ya llevaba años escribiendo letras, haciendo pruebas en mi habitación con canciones rap, y luego decidí un día ahí en mi pueblo, hacían un concurso, y digo, bueno, me lanzo a ver qué pasa, y a partir de ese momento ya no hubo vuelta atrás, porque me enamoré de esa sensación de poder contar lo que sentía al público, y he seguido haciendo música hasta el día de hoy.
¿Qué hace un italiano en Barcelona hoy, el Día de la Merced? Es lógico, porque es venir aquí a un programa en la Radio Ramblas, pero tú estás en Tarragona. Hoy sí. Santa Tecla, pero has decidido venir aquí.
Sí, pido disculpas a los de Tarragona, he elegido Barcelona hoy, pero bueno, me perdonarán, espero. Sí, yo vivo en Tarragona, llevo unos años allí. Llegué, digamos, por casualidad. Llegué sin saber bien lo que me encontraba. Tenía muchas ganas de probar algo fuera de lo que era Italia para descubrir una vida diferente de lo que tenía ahí, que era, bueno, trabajo, dormir, trabajo, amigos, dormir, trabajo, más que nada. Era eso y digo, no puede ser que uno pase toda la vida así. Que al final es una mentalidad que tenemos ahí en nuestro pueblo, en esta región sobre todo. Y entonces digo, bueno, pruebo, y venía sin muchas expectativas, no sabía lo que me encontraba, y al final llevo ya 7 años aquí y he crecido mucho como persona, como artista, he encontrado muchas cosas en Tarragona.
Qué guay. Fa molta il·lusió tenir-te aquí, porque Luca y yo nos conocimos por esos avatares de la vida, que al final los escenarios tienen un micro mundo, ¿no?, especial. Sí. Y la primera vez que nos vimos, bueno, y diría que la única...
Sí.
fue en Andorra.
Fue en Andorra, sí.
La Fada Ignorant, que es un local de Andorra que organiza, es un local de música en directo que hacen muchos eventos cada semana, pero anualmente organizan un concurso de cantautores.
Sí.
Y estaba Luca participando y yo estaba acompañando a Mike Lamota, que es un cantautor de Vic, o que vive en Vic, y yo le acompaño con los poemas y tal. Y de allí salió pues esta relación. Y hacía tiempo que Luca nos picaba la puerta del Par de Terminar para poder venir a presentar su, sí, su trabajo.
Sí, he ido stalkerando todos estos meses. Y no, porque me ha gustado mucho conocerte, conocer lo que hacías ahí en la Fada Ignorant. Y he visto que tenías el programa, me parece interesante. Y digo, visto que tengo el disco que está a punto de salir, a ver si, si podemos vernos, hablar un poco y a ver qué, qué tal pasar un día así juntos.
Pues cuéntanos del disco.
El disco. Bueno, el disco se llama Equilibrio. Es un título que he pensado después de estar tiempo ahí trabajando, porque el equilibrio para mí es la relación entre el tiempo que tenemos y las relaciones, los amigos, las cosas que hacemos en nuestra vida. Entonces me he dado cuenta que pasé estos años buscando el equilibrio, buscando algo que me dejara así en un estado de equilibrio para sobrevivir a todas las cosas que nos pasan en la vida, sobre todo en este último tiempo donde todo es muy rápido, donde pasan un montón de cosas y a veces no te das ni cuenta de quién eres, de lo que haces y de dónde estás. Entonces esa báscula que me mantiene así en equilibrio es lo que se refleja en el disco, en la portada del disco y en las canciones también.
¿Dónde te podemos seguir?
Me podéis seguir en Instagram como Luca Bonifacio, en Spotify, en Apple Music, en YouTube, un poco en todas las plataformas que queréis. Siempre con el nombre Luca Bonifacio me podéis encontrar en cualquier sitio.
Qué guay. Bueno, te invito ahora para acabar la entrevista, Luca, a que nos toques un temita un poco corto porque andamos apretados de tiempo.
No hay ningún problema.
Y tenemos que acabar el programa porque la radio en directo tiene estas cositas.
Tiene eso. El directo es así. Solo quiero recordar que el disco Equilibrio saldrá el 13 de octubre en todas las plataformas y el 7 un videoclip del primer single que voy a tocar justo ahora, un trocito que se ha grabado en Tarragona, así que si queréis ver la ciudad podéis hacerlo con él.
Y se puede comprar el disco, ¿no? Porque hablamos de Spotify y tal, pero se puede comprar.
Se puede comprar.
Si te escriben por redes, lo vendes.
Me escribís por redes y os envío el disco a cualquier sitio. Os lo llevo también.
Genial. Pues, Luca.
Pregúntame por qué sigo creyendo en esta vida. Si digo la verdad, aún no tengo una respuesta. Me quiero, no lo sé. Quizás decirlo es lo que asusta. Sin ella no estaría, ya que un día le di la vida. Aún seríamos dos, casi unos desconocidos, solo fantasía. A veces me atrevo a pensarlo. Tú, que rompes mis respuestas. Y tú, te acercas y me alejas, dejándome una vida que ya no quiero más.
¡Bravo!
Gracias. Muchas gracias. Si queréis seguirme, Luca Bonifacio, en todos los sitios de la web.
Y en las calles, ¿no? Como siempre decimos. También.
Y en las calles
también te pueden encontrar. Bueno, doncs ara, ara ja estem acabant. I per acabar nosaltres, aquí tenim una persona, que és el Joan, que el Joan Camps és poeta. I el Joan Camps, durant tot el programa, està fent un resum, està fent un resumen de lo que ha passat en el programa i ara és el moment del punt final. Però bueno, abans de tot, el que volem és donar-vos les gràcies a tots els que esteu aquí, a que gaudiu de les festes. Nosaltres, el Per Determinar, tornarà a l'estudi a l'octubre amb l'entrevista al Salvador Illa, el que és el cap de l'oposició a la Generalitat de Catalunya. Ens podeu escoltar a l'iVoox, a l'Spotify, a on vulgueu, ens trobareu, a l'iTunes. I, bueno, ara, Joan... Bueno, i perdoneu, que em deixo. Això és fàcil i difícil fer-ho, però sobretot és difícil fer-ho sense tècnics de so. Jo us demano un fort aplaudiment pels tècnics de so que ens han acompanyat avui, aquí fent la seva tasca. I ara sí, anem al punt i final. I res, una abraçada a tots i a totes, que gaudiu de les festes de la Mercè, al punt i final.
Acaba avui l'estiu i Barcelona surt al carrer a celebrar la seva festa gran. Cultura popular, activitats, concerts, focs artificials, gentada. I avui, avui posem la llum sobre l'acció social, l'acció comunitària i les associacions de la ciutat. Un teixit que fa bategar Barcelona i que té, també, tot un seguit de reptes. Cal caminar cap a la paraula igualtat i fer-ho des de l'acció, la participació i l'acompanyament facilitador de les administracions. Avui la música ens parla amb un accent especial. Luca Bonifacio va arribar des d'Itàlia i es va instal·lar a Tarragona per recordar què és, en realitat, viure. Un plaer, aquesta estona compartida. Bona festa de la Mercè a tothom. Gaudiu-la.